Respect to the max, the one called High Fire Risk Radio.
És massiu de nou High Fire Disc en antena, el vostre programa de ràdio de reggae aquí a Ràdio Vilafranca. I una setmana més estem aquí, la High Fire Family, al peu del canó, ben ready per presentar-vos una nova entrega de High Fire. Avui programa número 296, si no m'equivoco. Si no m'he descomptat. Doncs això, avui programa 296, jo sóc en Dida Corrisc, molt bones. Aquí a la meva dreta tinc en Supa Gali.
Molt bones, família, com esteu?
I després, allà a l'estudi, apretant botonets, donant clics i fent trucs de màgia, tenim el nostre estimat enginyer o un mago pop trip. I avui que tenim? Tenim falqueta, oi? Que sí que tenim falqueta. Reggae Curiosities and History. Quin bon rítim, eh? Doncs avui tenim una curiositat perquè... De fet, no és ben bé aquest mes, però ens ha vingut molt de gust. Fa molt poc que ha sortit un article al País parlant del Bob Marley i de la seva visita al concert a Eivissa, on hi havia les especificacions, no? El rider tècnic.
Tot. Val la pena, llegir-lo.
I interessant, no? I sí. Coses que demana, com demanava un quilo de marihuana, per exemple. Estava... que dius, un moment... Quanta gent sou per fumar-te un quilo de marihuana? Quan...
Ell volia un quilo.
Ja, però que va estar? Un cap de setmana a Eivissa?
Sí.
Setmana, no?
Només.
Un quilo?
Sí.
Bé, no tinc res a dir.
Cadascú té el seu nivell, això.
Sí. Bueno, no sé. Bueno, és igual. Llavors, hi ha un article molt interessant on es fa referències a Dr. Decker de Sound System FM, a Carlos Monti de Russafa Radio, que més el Carlos Monti... Tenim pendent fer alguna entrevista amb ell perquè és una eminència en això del reggae, potser de les veus més autoritzades en aquest país.
A més, va ser qui va atendre Bob Marley i va fer una mica de writer i tot això, també.
Bueno, el Monti, a més, és la persona que va fer la traducció a l'espanyol del Bob Marley, o sigui, de la biografia del Bob Marley. I bé, doncs, mega respectat, jo el conec personalment i és bueno, una bella persona, però a més és com una enciclopèdia en potes, vull dir, domina tot això de la música jamaicana, però de dalt a baix, i concretament doncs, amb el tema del Bob Marley doncs, té un més que un màster, té un doctorat.
És especialista.
I tant. Doncs això, parlem del Bob Marley, que ha sortit un article. I just d'aquí ben poquet, a l'abril, farà 50 anys que va llançar el seu cinquè àlbum d'estudi, que curiosament va ser el primer àlbum que va deixar de... Bueno, és controvertit, ara ho explicarem, perquè va llançar el Catch a Fire, això anem a explicar-ho bé, no? Catch a Fire doncs, és un àlbum on hi ha nou temes, que va ser publicat l'any 73, a l'abril de l'any 73, hi ha nou temes, però són nou pedazo de temes. O sigui, és un àlbum d'aquests rodons, d'aquests que de volta i volta, volta i volta, volta i volta, que no et canses mai.
L'has escoltat 30.000 milions de vegades,
sí,
i seguiràs escoltant-lo.
Sí, no, és d'aquests àlbums que, bueno, pues, fins que em mori, potser quan em mori potser demano que em posin algun tema d'aquest àlbum. Doncs... És curiós, perquè aquest àlbum va ser l'últim i el primer que... sabeu que Bob Marley, abans de dir-se Bob Marley and the Wailers, es deien The Wailers abans, no? Amb Peter Tosh, Bonnie Wailer i Bob Marley, doncs, eren doncs, com l'alma mater de la banda, però A partir d'aquest àlbum, la primera edició es deia The Wailers, Catch a Fire, però la segona edició de l'àlbum ja es va dir Bob Marley and The Wailers, Catch a Fire. Llavors, aquí han sortit alguns problemes
a nivell econòmics, no?
A nivell legal, sí. A nivell de royalties i de més,
sí, sí.
Perquè, clar, un cop va morir el mestre, pues, s'havien de repartir el pastís.
Sí, sí, hi ha un reportatge que ho explica molt bé. A més, hi ha el Bunny Wailer, que ell no parlava perquè estava el seu fill, perquè estava ja una mica d'edat avançada, i explicaven tot això una mica hasta la bugada, saps? De dir, no, és que aquí... Una mera, lògicament, ella barria per a su casa, no? Cap al Bunny. Però és cert que escoltaves les versions i el reportatge està genial, eh? També, vull dir que val la pena si li podeu fer un xec.
Doncs expliquem una miqueta el Catch a Fire, no? Dèiem que era el cinquè àlbum d'estudi dels Wailers. I, de fet, va ser just acabar una gira pel Regne Unit amb Johnny Nash, doncs van començar a gravar per Jad Records i tenien un contracte una mica xungú amb la CBS. I llavors, bueno, diguéssim que van tenir una sèrie de problemes perquè estaven enregistrant, se'ls va acabar la pasta i no tenien pasta per tornar els Wailers a Jamaica. Llavors va haver-hi tensions amb Danny Sims i el que van acabar fent és que el seu road manager, el senyor Brent Clark, doncs es va posar en contacte amb el productor Chris Blackwell de Island Records. I bé, doncs va Chris Blackwell doncs fer-li un xec a aquesta figura una mica controvertida, mm-hmm. però molt interessant, un blanquito en Jamaica interessat en el reggae i de més. Molt interessant el tema que ell creia molt amb el reggae i més especialment amb Bob Marley. I els hi va avançar la pasta, no?, per acabar d'enregistrar l'àlbum i els hi va donar 4.000 lliures. Però en lloc d'acabar de gravar l'àlbum al Regne Unit, doncs van agafar aquesta pasta i es van pagar un vol a Jamaica, se'n van anar a Jamaica i ho van gravar allà. De fet, aquest àlbum, el Catch a Fire, doncs el van gravar a 3 estudis. A veure si els trobo. Bé, ara els buscarem i us ho direm. Mentre els busquem, anem a escoltar el primer tema d'aquest àlbum, que és el Concrete Jungle, no? Un tema doncs, escrit per Bob Marley, teòricament, tot i que és ben sabut que els temes, potser sí que la lletra les feia amb Bob, o a vegades amb Peter, o a vegades amb Bonnie, però normalment el tema el creaven col·lectivament. Llavors, Uri, si et sembla, anem a veure com sona, perquè avui l'hem portat en vinil. Llavors, anem a veure... Ja sabeu que quan posem vinils, doncs, requereix una mica més de temps entre posem l'agulla, anem a trobar el lloc correcte d'on arrenquem la cançó i de més. Doncs això, avui escoltareu totes les cançons d'aquest àlbum en rigorós vinil. I quan l'enginyer ens digui... Ja el tenim. Gaudiu-lo. Day to day.
You've got to do your best. Oh, yeah. No chains around my feet, but I'm not free. Oh, I know I am bound here in captivity.
Quin bon tema per arrencar l'àlbum, eh?
Ostres, Jungla de Asfalto, tio.
Totalment.
Concrete Jungle. Això és... Bueno, és que tot l'àlbum... No pararem de repetir això de... Uau, vaya temazo, no? Perquè és que, déu-n'hi-do. Hem buscat els estudis. Quins eren?
Estudis fets a Jamaica, a Kingston. Hi són Dynamic Sound, Harris GS i Randy's. Vale. Llavors, aprofitant una miqueta el que ha comentat abans el Didat, que va haver-hi com dos llançaments d'aquest àlbum, no? Primer com a The Wailers i després com a Bob Marley, explicar que té una mica d'anècdota o ja rotllo col·leccionista, no? Amb l'àlbum de The Wailers, la portada estava representada per un zipo, per un encenedor. El tema està que portava allà, segons la informació del Dida, portava com una tatxa i un símbol de cremat, del tabaco, entenc jo.
No. Quan deia una tatxa, una tatxuela, saps? Per l'enganxe, és un zipo que...
Però llavors era metàl·lic o real.
Era metàl·lic, era metàl·lic.
I valia una pasta.
I sabia, vale. No, el posaven a mà.
Sí, per això que valia una pasta posar la tatxa de metàl·lic.
Llavors no sortia a compte, perquè havies de contractar gent que et posés el mecanisme perquè s'obrís i s'acabava trencant realment. Vull dir que no era... Però clar, era molt guapo, perquè era com un encenedor zipo.
I volumètric, sí, clar.
I llavors, clar, tu obries el vinil, si el tenies tallat a tres quarts, diguéssim, com un zipo, i obries el vinil amunt. Si no ho veieu des de la ràdio, però jo estic fent el símbol de com que l'estàs obrint.
De tapa de zipo.
Exacte. I llavors traies el vinil d'allà. I clar, era una flipada de disseny, no? Qui el va fer, aquest? Perquè això eren uns artistes gràfics.
El Rod Dyer i amb Bob Weiner.
I
el bo és que van llançar-ne... Van fer una poca producció, perquè com no sortia a compte, i clar, van fer 20.000.
20.000 és una producció que flipes ara mateix.
Sí, no?
Pensa que avui en dia els vinils, quan no saps si te la jugues o no, en fas 200. Vull dir que... Hòstia, és que són...
Anaven sobresegurs, ells.
100 vegades més, déu-n'hi-do. Vull dir, sí, l'aposta era heavy. Clar, la indústria discogràfica també abans era molt diferent que ara.
Clar, total, la difusió pues, anàvem per altres canals i que era més fàcil vendre, suposo,
bueno,
la quantitat de vinils.
Era l'únic que hi havia.
Exacte, era la tecnologia. Doncs, a part d'això, la segona edició, el Catch and Fire, titulat com a Bob Marley and the Wailers, ja era una composició diferent i surt el Bob Marley amb el seu canuto de marihuana.
És una foto d'Esther Anderson.
Esther Anderson. Doncs, i aquesta és una mica la controvèrsia de les portades, no? Hi ha gent que, doncs, que els agrada molt aquests temes i, senzillament, doncs, ja tenim aquí el col·leccionisme.
De fet, he llegit por ahí, crec que ho tenim més avall al guió, que la foto aquesta van entrar a l'estudi fotogràfic, la policia, i li van robar els originals d'aquesta foto, que mai més va tornar. Saps? Com la policia va veure el Bob Marley fumant un porro i va dir, esto
o sea,
no sirve como prueba.
Sí,
que
sí.
Dius, com si no tinguessis prou proves.
Bueno, però necessitaven algo sòlid, potser. Aquella
sí,
foto...
no, sòlid ho era.
Doncs anem a parlar una mica de la gira que va fer Cats and Fire, que va ser una gira que va recórrer per Anglaterra i per Estats Units. Això va proporcionar, doncs, a difondre i crear un gran interès internacional amb el grup. Hem de pensar que aquest disc del Cats and Fire va arribar a ser el número 171 de la llista Billboard 200, que després a la llista de Billboard Black Albums va ser el 51, i amb la més coneguda, que és la Rolling Stones, que està composada per 500 discos, el Bob Marley, aquest del Cats and Fire, està al número 126. Però també s'ha de dir que d'aquests 500 en hi ha 5 que són d'en Bob Marley, que justament el Legend supera el Cats and Fire i està una mica més amunt. Però realment admirar que Bob Marley té 5 discos a la llista de Rolling Stones. Doncs ara, a continuació, seguirem escoltant el vinil i ara anirem a escoltar Slave Driver. Doncs, enginyer, fes màgia com tu saps. Thank you.
Catxafalla.
Quin temazo, Slave Driver. Bé, és el que dona nom a l'àlbum, no? El Catxafalla. Estem repassant aquí aquest àlbum que ara farà 50 anyets d'aquí ben poquet. I bé, seguim explicant una miqueta, es posem antecedents, no? Abans de gravar aquest àlbum, el Bob Marley, sense el Peter Tosh ni el Bunny Wailer, doncs se'n va anar a Suècia i va estar treballant, com deia abans, amb el Johnny Nash. I va estar composant cançons per la banda sonora d'una pel·lícula que es diu One So Much To Believe. De novembre a desembre, això va ser de novembre a desembre de l'any 71. Llavors, el Marley va fer una gira per el Regne Unit amb el Johnny Nash. Però en aquest cas encara no estava amb Island Records, sinó que anava amb la CBS, i Columbia Records va deixar anar doncs, un single que es deia Reggae on Broadway. De fet, aquesta cançó la podeu recuperar, que estava produïda pel mateix Johnny Nash. I tenien la intenció doncs, de catapultar el Marley com a artista en solitari, però el single doncs, no va anar molt bé. Després d'aquesta gira, doncs, el Marley doncs, va tornar a Jamaica, es va tornar a trobar amb els seus germans, amb en Peter i en Bunny, i tots tres doncs, van tornar enrere cap al Regne Unit per acabar de completar la gira i seguir enregistrant. Van tenir problemes, com dèiem abans, així per sobre, no?, amb Johnny Nash i el Danny Sims, amb el procés, perquè, bé, doncs, els Wailers eren molt seus, penseu que s'havien criat al gueto, que eren gent bastant ruda, que, tot i que feien cançons tranquil·les, eren gent molt combativa, i llavors ells tenien com molt clara la idea de com volien que fos el seu àlbum i com volien que fos la seva música, perquè realment portaven ja més de 10 anys doncs, tocant plegats, no? No, potser més de 10 no, però igual des dels 60 i pico, 65, por ahí ja rondaven junts. Llavors, bé, van tenir, doncs, unos encontronazos, no?, amb Johnny Nash i Danny Sims sobre el procés del que va provocar, doncs, que s'acabés l'aixeta dels diners de la CBS i no poguessin tornar, no?, a Jamaica. I com comentàvem abans, doncs, Brent Clark doncs, els hi va fer aquest link amb en Blackwell i els hi va donar un anticipo de 4.000 lliures perquè poguessin tornar a Jamaica i van acabar completant l'enregistrament als estudis, no?, que ha dit abans el Gali, com Jamaica Dynamic, Harry Jays i Randy's. Després, amb aquest enregistrament, no?, es va fer una cinta de 8 pistes i això ho va fer l'enginyer de so Sylvan Morris. Sylvan, enginyer? Fort i tenaç. I bé, segons diu el Family Man, el baixista, l'Aston Barrett, diu que algunes cançons que havien sigut enregistrades abans en diferents estudis i amb diferents músics, però bueno... li van treure doncs, aquest sentiment, no?, i van acabar enregistrant aquest pedazo d'àlbum. De fet, els músics que participaven en aquest àlbum són el Marley a la veu i la guitarra acústica, Peter Tosh a la veu i guitarra i teclats, Bunny Wailer als coros i bongos, Family Man, com deia abans, doncs, al baix, i Carlton Barrett, el seu germà, a la bateria. O sigui, entre els dos germans feien allò, el heartbeat, no?, la bateria, i soul, no?, l'ànima amb el baix. I a part, doncs, en Robbie, de Sly and Robbie, va tocar el baix a Concrete Jungle, Tyrone Downey, que ja n'hem parlat més d'una vegada, va tocar l'orgue a Concrete Jungle i a Steady Top, Winston Wright va tocar doncs, l'orgue als altres temes, i l'Alvin Sico Patterson va tocar la bateria de Kete en diversos temes. I els coros femenins, doncs, com no podia ser d'una altra manera, encara no hi havia les I3, sinó que hi havia la Rita Marley i la Marcia Griffiths, ens faltava la Judy Mowat. I així com a colofon, doncs, dic a Tommy McCook, el mític crec que era trompetista, si no m'equivoco, dels Scatolites, va tocar la flauta en aquest àlbum. Doncs seguim explicant o un altre tema? Un altre tema? Vinga, va, un altre tema. Doncs ara anem a escoltar un tema escrit per Peter Tosh, que es diu 400 Years. I anem a veure què tal sona.
Grans temes. Doncs seguim explicant una miqueta l'evolució d'aquest disc. Doncs el 1972 el Marley, com que sabeu que m'ha explicat que va anar a Jamaica a acabar de fer l'enregistrament del disc, doncs va tornar amb les cintes originals a Londres per presentar-les amb el Chris Blackwell. Aleshores la CBS i el Shims, que era la banda tenien el contracte, van denunciar el Blackwell i a la discogràfica Island Records als tribunals, val? Per la gravació que havien realitzat. Aquest cas es va resoldre que Island va guanyar i van rebre 9.000 dòlars.
I el dos... Ojo que 9.000 dòlars als anys 70 era un dineral,
una pasta. Sí. I el 2% dels drets d'autor dels 6 primers àlbums de la banda.
I això avui dia... sí que és un dineral.
I mentre que el Sims va rebre 5.000 lliures i els drets de publicar les cançons dels The Wailers. Blackwell va remescar les pistes als estudis d'Island de Basingham Street i va incloure unes sobresgravacions amb aquest disc que van actualitzar. Posem un altre temita i anem escoltant més. Crec que anem ben guai, no? Doncs ara anem a escoltar Stop That Train. Doncs, enginyer, ja saps, el que tu fas tot, trucs. Sí, el play.
Stop that train. stop that train, I'm leaving. And I said it won't be too long, whether I'm right or wrong. I said it won't be too long, whether I'm right or wrong. Some going east and some gone west. Some stand aside to try their best. Some living big, but the most is living small. They just can't even find no food at all. I mean, starving. Stop that train.
Increïble.
Increïble.
Stop that train. Stop that train. Quantes cançons de trens hi ha al reggae? N'hi ha moltíssims, però moltíssimes. Bueno, seguim repassant aquí aquest àlbum, aquest meravellós àlbum, el Catch a Fire, de Bob Marley and the Wailers, originalment The Wailers, i estan comentant que aquest àlbum, quan el van gravar, Wayne Perkins va fer unes col·labos a l'estudi d'Island, perquè van arribar amb les bobines amb l'àlbum enregistrat a Jamaica, però una vegada al Regne Unit, doncs van fer una sèrie de modificacions per adaptar-ho. Clar, el so que venia de Jamaica era més cru, era més roots reggae, era més com original, però el Chris Blackwell el que volia era guanyar panoja. I llavors, per guanyar pasta, el que havien de fer era adaptar una mica aquest àlbum a la oïda del públic europeu i americà, que està més acostumat a escoltar uns altres sons i no sons tan d'arrel negra, no? Llavors, en Wayne Perkins va enregistrar un solo de guitarra a Concrete Jungle, per exemple. Després la guitarra slide de Baby, We've Got a Date, que és el següent tema que escoltarem, i el wah-wah mític de l'Stiritop, per exemple, no? Llavors, bé, gairebé totes les cançons de Marley i els Wailers tracten del mateix, no? Però sobretot en aquest àlbum es parla molt de la injustícia política cap als negres, es parla molt de la pobresa, bé, sobretot del tema de la pobresa urbana, no? Clar, quan ells estaven a Anglaterra, de fet, ja es veu, no?, que ells ja ho han explicat moltes vegades, no?, que ells venen de famílies mega humils, no?, i el tema que poden parlar ells és d'allò que coneixien bé, no? I, doncs, això, bàsicament, connecta aquest àlbum, doncs, amb el present de les injustícies. Però bé, sense oblidar que tenim Steady Top, no?, que és una cançó d'amor, com altres, com el No Woman No Cry, per exemple, no? I, doncs, bàsicament, els temes que podem escoltar, no?, les temàtiques, són cançons que parlen de pobresa i d'injustícia, cançons que parlen de ja, de rastafarisme, i cançons que parlen d'amor, no? Potser són els tres grans temes que podem escoltar amb el Bob Marley amb The Wailers. Anem a acabar l'última cançó d'aquesta cara, no?, de la cara A, amb, ja us he fet un spoiler, amb Baby We've Got a Date, entre parèntesis Rocket Baby, no?, que és el que diuen les coristes. Pues, Uri, anem a escoltar, si et sembla, l'últim tema d'aquesta cara, després girarem i escoltarem l'altra cara. No li tornarem a donar la volta, com jo faria a casa meva. Però si esteu comprant vinils i acabeu de començar i no el teniu, ostres, és un gran àlbum per tenir, és d'aquests que dius, és una joia per poder-la tenir allà ben guardadeta, i de tant en tant dius, vinga, va, anem a escoltar una mica de Bob Marley amb l'essència pura, amb el primer àlbum així com ja enregistrat a nivell de qualitat internacional. I, bueno, pues, a veure, entrem? A veure què tal sona aquest tema.
Baby, don't you be late. Oh, baby.
Doncs comentar que aquest tema de Baby We've Got a Date va ser el primer llançament de la sessió de l'àlbum, va ser un single, bàsicament, va ser el primer. Aleshores va ser publicat a principis del 1973 per la filial Blue Mountain de Island. El Catch and Fire va ser va ser publicat el 13 d'abril del 73 amb el sello Island i
sí. Dale, dale.
I a l'àlbum de les primeres setmanes va vendre 14.000 còpies. I han comentat que va ser així un àlbum important, va aparèixer en moltes llistes, que ja ho hem dit abans, i dir que el Catch and Fire va ser reeditat per diferents sellos discogràfics i que les pistes tenen són i durabilitat una mica diferents. El 2001 es va publicar una edició especial, una edició de col·leccionista que tenia versions inèdites, les sobregravades a jamaicanes, i les primeres cançons de l'àlbum... Aquí...
Bueno, que va haver-hi diferents versions, no?, d'aquest àlbum amb diferents segells, s'han fet diferents edicions, no?, I aquest últim, doncs, també s'ha fet un documental, no?, a l'any 2000, no?, es va fer un documental dirigit per Jeremy Marre, no?, i bé, jo no l'he vist, aquest documental, crec que li faré un check, perquè es veu que hi ha entrevistes a músics, als enginyers que va treballar l'àlbum, imatges d'arxiu, actuacions i vídeos caseros que van gravar la banda, vull dir, interessant el tema aquest. El tema aquest d'aquest documental. Què, anem a... Li hem donat la volta, que sí que li hem donat la volta a l'àlbum?
Sí, anem a la cara 2 i anem amb la cançó Stir It Up. Doncs, enginyer, ja saps, dona-li el play. Dona-li el play.
Little darling, stay.
increïble, aquest arxiconegut tema. Bé, explicar una miqueta, ja ens queden poques coses a parlar d'aquest àlbum, no? Que després de la gira pel Regne Unit, el cantant Bonnie Wailer doncs, va actuar per última vegada amb els Wailers, i el motiu de que va marxar doncs, va ser bàsicament perquè doncs, no estava content amb el procés de comercialització, la promoció del disc. Llavors això dificultava les gires perquè estava de males. A més, costava com molt trobar... Tenia una dieta molt estricta, típica rastafari d'ital food, no? Llavors costava trobar aquests aliments adequats, i després, com a rastafari, doncs, hi havia altres xocs culturals, no? Després de Bonnie Wailer va ocupar... Després de que Peter Tosh i Marley van estar parlant, en Joe Hicks doncs, el va substituir, i després, a partir d'aquí, doncs, van anar a fer les actuacions que hem parlat abans, que van anar per Nord-Amèrica. Llavors, a Nord-Amèrica van actuar doncs, a Boston, i després van fer tres bolos a Nova York, juntament amb la E Street Band de Bruce Springsteen, que el Bruce doncs, era tot un pipiolo en aquell moment. I després, a l'octubre, doncs, van ser taloners de Sly and the Family Stone a Las Vegas. I aquests bolos doncs, van suposar doncs, un reconeixement molt important a nivell internacional. I després doncs, bé, van seguir les tensions amb el tema del màrqueting, les promocions i demés. També doncs, el tema de que fos Bob Marley and the Wailers doncs, va fer que Peter Tosh doncs, volgués més protagonisme i anés pel seu compte i va deixar doncs, els Wailers. I després, doncs, a tornar de Jamaica, doncs, van estar enregistrant temes doncs, en solitari. Però aquest cop ja a Top Gong Records, com sabeu, el 56 de Hope Road de Kingston. I ara doncs, ens anem cap a un dels meus temes predilectes de Bob Marley, que és Kinky Reggae. I quan l'enginyer el tingui ready, doncs, quan vulguis, deixa-la anar. Ruédalo,
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 ruédalo, ruédalo.
Oh,
Doncs ara, seguidament, anem a escoltar el penúltim tema d'aquest àlbum. Anem a escoltar No More Travel, que, com si no, serà una autèntica joia. Doncs, a veure com sona això.
We don't need no more trouble, no? No volem més problemes, ja en tenim prou de problemes, ja està bé, ja n'hi ha prou. Doncs ens queda només un tema, que és el Midnight Ravers, però abans d'anar-nos cap a aquest tema, la cantarella, no? Ens podeu trobar a Twitter, Instagram, @HiFiArisk. Després pels viejunos al facebook.com/HiFiArisk. Després doncs també ens podeu trobar al mixcloud.com/HiFiArisk. I després, si voleu, doncs, si voleu recuperar els últims programes, doncs estem a Spotify. Només heu de buscar HiFiArisk. Sí. Subscriban-se, denle like. Doncs això, que si us mola el rotllo carcamal, el tema analògic, 107.8 FM, Ràdio Vilafranca, 106.0, esteu a l'Empordà, som reggae, som rigui, i anem a escoltar aquest tema, Midnight Ravers, fins la setmana que ve.
Porteu-vos bé.